tinguéssim més clar, el món aniria millor. Gràcies, senyors. No l'arreglarem, però, el món. Gràcies, Josep Rossinyol, Moisès Maruri i Lluís Serra. Fins una altra. Bona nit.
Fins una nit. Gràcies.
Moment de repassar l'actualitat del dia.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Recordem que el copilot de l'avió de Germanwings va estavellar l'avió expressament, segons han determinat els investigadors, a partir de l'enregistrament dels sons de la cabina en els últims minuts del vol. El fiscal de Marsella, que investiga l'accident, Brice Robin, ha revelat que el copilot, un alemany de 28 anys identificat amb el nom d'Andreas Lubitz, va iniciar el descens de manera voluntària en un moment en què es va quedar sol a la cabina i va impedir que el comandant hi tornés a entrar. El fiscal ha detallat que en els últims minuts del vol, mentre el comandant intentava accedir a la cabina, en la gravació se sent que el copilot respira amb normalitat, però no diu ni una paraula, i només se senten els crits dels passatgers al final. També us expliquem que aquest matí s'han reprès les tasques de recerca dels cossos de les 150 víctimes i les restes de l'avió estavellat aquest dimarts als Alps francesos i ha començat la identificació dels primers cadàvers rescatats. Tot i que la boira ha fet endarrerir el procés, l'operatiu també se centra a recuperar la segona caixa negra. Cal remarcar que l'avió ha quedat molt esmicolat i les restes estan molt escampades en una zona amb molt de pendent i de difícil accés que fan la recerca més lenta. Mentrestant, el govern espanyol ha rebaixat de moment a 50 la xifra dels espanyols que han perdut la vida en aquesta tragèdia aèria. Ho han confirmat després de la reunió del gabinet de crisi el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i el de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón. També recordem que està en marxa una operació militar àrab al Iemen que encapçala l'Aràbia Saudita per aturar l'avanç cap al sud de la milícia rebel xiïta dels Houthis. Aquesta milícia té el suport de l'Iran i els últims mesos ha estès el seu domini sobre una gran part del territori iemenita. Les forces lleials a Hadi han recuperat aquestes últimes hores el control d'Aden en mans dels rebels i en un dels bombardejos, segons hem sabut, a Sanaa, la capital, hi han mort almenys 13 civils. I una última notícia, en aquest cas de l'actualitat política espanyola, però que té a veure també amb l'amenaça terrorista i amb la persecució, especialment dels cristians. I és que el Congrés dels Diputats va donar ahir llum verda a una iniciativa presentada pel grup de Convergència i Unió. És una proposició no de llei sobre la persecució dels cristians al món, especialment a l'Iraq i Síria. L'objectiu és el de garantir la llibertat religiosa. I ens acompanya ja a l'estudi de Ràdio Estel, Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què heu preparat per a les 9 a bàsquet al dia?
Doncs hem de parlar de l'Eurolliga. Escoltarem protagonistes del partit d'ahir del Barça, el Salgiri 72, Barça 83. També el que es diu des del Madrid, que juguen demà contra el Maccabi. Parlarem amb David Navarro, jugador del Morabanc Andorra, o repassarem tota la NBA amb el professor Garriga. I per cert, un altre dels noms de la jornada del dia és el de Marta Xargay, catalana, capitana del Perfumeries Avenida, que ha anunciat avui que deixa el club després de 6 temporades. Ha rebut una oferta important de l'estranger.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això, com sempre, a partir de les 9 i pocs minuts.
Que vagi bé el programa. Bona nit.
Vagi bé.
Nosaltres ho deixem aquí. Ara us deixem amb el programa d'Economia Plusvàlua i tota la programació de Ràdio Estel. Al vostre abast, us invitem a seguir en sintonia amb Ràdio Estel. Demà, a les 8 del matí, torna la Fórmula Estel.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. Recés de Pasqua amb el bisbe Sebastià Taltavull i el Club Més Amics. Serà el dissabte 25 d'abril al monestir de Valldonzella, al carrer Cister 41-45 de Barcelona. Hi haurà l'Eucaristia, dinar de germanor i temps de pregària personal i comunitària. Places limitades. Feu la vostra reserva al 93-409-2770. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93-409-2770.
Si t'inspira Barcelona, apunta't a Gaudí Més. Rebràs un tracte preferent i disposaràs de descomptes i avantatges en museus, al Parc Güell, al Jardí Botànic, al Castell de Montjuïc i en molts altres espais interessants. Apunta't al web lameva.barcelona.cat i ves a un dels punts de registre. Descobreix més a fons la teva ciutat. Ajuntament de Barcelona.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts al programa Plusvàlua, on cada setmana posem sobre la taula temes d'actualitat econòmica i social. No ha estat un accident. Aquest ha estat la primera conclusió que s'ha extret el fiscal extret de l'accident aeri de Germanwings. Segons la primera caixa negra, el copilot va estavellar l'avió deliberadament. S'obren moltes preguntes ara davant d'aquest descobriment i en parlarem a continuació amb els nostres tertulians, amb el senyor Pere Guinjoan, economista, amb el senyor Xavier Melo, doctor en economia. Però, a més, abans parlarem d'un tema que també va relacionat amb aquest accident, com amb moltes altres coses o incidents que podem tenir a la nostra vida, com són les assegurances. Parlarem en profunditat sobre el món de les assegurances amb la senyora Carmina Homs, directora general de la Corredoria d'Assegurances Ferrer i Ojeda. Així comencem el Plusvàlua d'avui, com sempre, amb el suport de l'Agència Catalana del Consum i la producció del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el nostre tècnic Jordi Carretero i qui els parla, Carla Gràcia. Comencem.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Fa molt i molt temps, al voltant dels segles XIII i XIV, la corona catalano-aragonesa es va expandir per la Mediterrània fins a Grècia i Catalunya va assolir un gran floriment mercantil. Però Catalunya no només va conquerir terres, també va constituir un llegat cultural i econòmic que va perdurar. Va ser recopilat i traduït a diferents llengües i va tenir una gran influència a tota la Mediterrània, sobretot al segle XVI. I és precisament en aquell moment, en aquell temps, que es troben els primers antecedents d'assegurances al món. Un bon exemple són les ordenacions per les embarcacions mercants que naveguen a la ribera de Barcelona i que van ser les primeres redactades per notaris i aprovades pel propi Jaume I, el Conqueridor. En elles, entre d'altres clàusules, s'especifica que es lliurarà una quantitat de diners si el mariner mor a la nau o emmalalteix. O també figuren operacions per assegurar tres quartes parts del valor de la nau i el seu carregament. D'aquesta manera va aparèixer la franquícia. També un bon bressol de l'assegurança al món va ser l'aparició del Consolat de Mar al segle XIII. Les seves ordenacions constitueixen la primera regulació de l'assegurança marítima i també el primer reconeixement legal de l'assegurança com a figura independent, el que avui es coneix arreu del món. Sempre, però, ressaltava la bona fe de les parts i la pràctica permetia recalcar el paper del Consolat de Mar com a tribunal marítim en els assumptes judicials. Però la història ha continuat fins als nostres temps i avui en dia sabem que la indústria asseguradora és més resistent a les crisis que d'altres sectors de l'economia. i que la relació entre les assegurances i el creixement econòmic és positiva, és a dir, les assegurances creixen quan l'economia creix. Reconeixem, doncs, les primeres regulacions de l'assegurança com a figura independent al llarg de la història del nostre país i, per altra banda, confirmem que l'assegurança ens ha acompanyat i també ha reforçat la seva condició d'institució econòmica. Una institució econòmica en la que confien empreses, famílies i persones per projectar el seu creixement i progrés i, a la vegada, protegir el seu patrimoni. Si m'ho permeten, facin una comparació per un moment entre aquella època i l'actual. Reconeguin la lluita caracteritzada per una ferotge competitivitat entre les multinacionals i brokers asseguradores dels grups financers nacionals i internacionals, i potser veuran que potser també avui tenim entre nosaltres els almogàvers del món assegurador, catalans, professionals, independents i amb visió internacional, i que, a l'igual que els almogàvers, són considerats com un dels més forts de la seva època. Esperem que la seva trajectòria sigui tan reeixida, valenta i agosarada com la dels almogàvers i que al final tinguin més fortuna que el nostre conegut Roger de Llúria, que va ser engolit i traït per l'imperi bizantí. Per parlar-nos d'aquest tema, hem convidat avui a la senyora Carmina Homs, directora general de la Corredoria d'Assegurances Ferrer Ojeda. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per venir, a més, en unes circumstàncies una mica complexes. Parlarem sobre l'accident aeri, parlarem sobre el paper que pot tenir el món assegurador en aquest cas, però expliqui'ns abans, senyora Homs, antigament les assegurances eren contractes puntuals, específics, molt lligats a circumstàncies especials o empreses amb activitats de risc. Ara, però, el món de l'assegurança doncs, s'ha estès, no? Qui més qui menys té una assegurança de cotxe, de llar, de vida o mèdica. Com ha estat aquest procés?
El procés és com la vida mateix. O sigui que hi ha una dita que diu si no tens res, no tens res a perdre. L'assegurança, d'acord amb el que tu em preguntes, doncs té molt a veure en això. Com que hem anat evolucionant en aquest món tan capitalista i tan consumista, doncs hem anat adquirint béns, propietats, edificis, vehicles, etcètera, etcètera, no? Les empreses i les indústries doncs, han anat evolucionant i han anat creixent des de la revolució industrial, amb el qual doncs, cada vegada hi ha més necessitat de protecció, tu ho has dit al començament, i això ha fet que el món assegurador o la indústria asseguradora volent estar al costat de les persones i de les empreses, han anat ideant i creant productes de protecció per tot aquest entramat de coses que s'han anat produint al llarg dels temps. D'aquí ve que fa molts, molts anys doncs, només hi havia l'assegurança d'incendis. És veritat el que has comentat al principi, que a l'inici les assegurances és en el món marítim. I per què? Perquè en aquell moment doncs, tot es transportava per mar. I les assegurances...
I el que es podia perdre era molt gran.
Correcte. Era molt... I això va anar evolucionant. I l'assegurança més popular durant molts anys va ser l'assegurança d'incendi, quan els grans incendis de les ciutats, perquè les ciutats estaven fetes de fusta. I tot ha anat evolucionant fins a arribar en aquest món, que tenim vehicles, tenim avions, tenim barcos, tenim persones, tenim indústries, i tot això s'ha de protegir.
Tenim més a perdre.
Tenim més a perdre, evidentment. Aquest és la màxima. L'assegurança té un component molt alt de previsió i de prevenció, amb el qual, si tenim molt a perdre, has de preveure i prevenir.
Són necessàries, les assegurances?
A mi m'ho preguntes, que fa 40 anys que m'hi dedico, absolutament. Jo no concebo aquest món sense una part molt important. Les assegurances donen tranquil·litat, si les saps entendre correctament i les tens ben enteses. No sempre és així. A vegades es pensa que són una càrrega i no s'agafa des de la visió de la tranquil·litat que et dona del fet de que si tu tens una sèrie de compromisos econòmics, et fas una assegurança de vida i saps almenys que si a tu et passa alguna cosa, la teva família o el teu entorn podrà fer front en aquelles compromisos econòmics, amb la qual pots descansar una mica. Val?
Senyora Homs, fa dos dies vaig tenir un problema amb el cotxe i se'm va quedar parat a la carretera.
Malament.
I l'assegurança del cotxe em va salvar i a més a més...
Et van venir a rescatar.
Em van venir a rescatar i em van portar al lloc on havia d'anar. En aquell moment vaig agrair tenir una assegurança. Al mateix temps, quan arriba a final de mes i conto la quantitat de diners que gasto o que inverteixo, no?, en assegurança de vida, en molts tipus d'assegurança, penso, fan falta tantes? Com podem escollir bé?
Aquest és una part... La pregunta que em fas és, evidentment, molt important. A vegades tenim un excés d'assegurances, és veritat, i, en canvi, hi ha persones que tenen una insuficiència asseguradora, val? I s'ha de fer correctament.
Per això hi ha gent que no té res, cap tipus d'assegurança,
sí, i
hi ha gent que en té moltíssimes, sí, que potser tampoc faria falta.
No, perquè l'assegurança s'ha convertit en una commodity, que en diuen, i en alguns casos les enxufen més que les venen, diguem, o t'expliquen. Si no, a vegades doncs vas i compres i diuen, no, però va amb una assegurança, i dius, i aquesta assegurança s'ha fet correctament per les meves necessitats? A vegades no, moltes vegades no. I el que s'ha de fer és tenir un bon assessorament a l'hora de saber quines són les teves necessitats, en quin moment et trobes de la teva vida, en quin moment estàs, i llavors assessorar-te i cobrir-ho. Però i s'han d'anar adequant, perquè la teva vida va canviant i has d'anar adequant els teus contractes a la llarga de la teva vida. Jo no puc deixar de recomanar-te de que has de tenir un bon assessor amb assegurances i en aquest món que hi ha...
Que no només busqui vendre't,
correcte,
sinó que
assessorar-te i que
busqui el teu benestar.
Correcte. I que intenti veure quines són les teves necessitats i s'ajustin. I en aquest món hi ha les asseguradores i hi ha la seva xarxa de distribució, que són els agents i els corredors d'assegurances. Aquestes figures, que estan molt definides i molt regulades, són les persones que les entitats asseguradores confien en la distribució del producte. I hem de trobar un bon professional que t'ajudi a que no tinguis assegurances de més i que les que tinguin, el dia que les necessitis, estiguin en servei.
Funcionin.
Perquè no
hi ha... aquesta és l'altra. Alguna vegada doncs, busques... Ai, no, però si això ho teníem assegurat, o ens han robat, i això... Llavors, no, però si mira bé la lletra petita, això, aquest cas, en aquest concret, perquè no va tancar la porta bé o no va fer no sé què, doncs no li entra, no?
Correcte.
I ens sentim enganyats.
Exacte, i aquest és el cas. També t'he de dir que les assegurances són un contracte entre parts, entre el client i l'asseguradora, i que hi ha un component molt important contractual, val? I hi ha unes estipulacions, perquè tots els casos no es poden preveure, però el que no hem de perdre al nord és la finalitat de l'assegurança. I a vegades ara ho estem confonent. L'asseguradora, l'assegurança, no vol dir que tot el que em passi està assegurat. Tu, quan fas un contracte, et diuen tu tindràs cobert això, això i això. Allò, no. Això, sí. Amb la qual ha de quedar molt clar què és el que estàs assegurant i què és el que
hem
no...
Hem de ser conscients.
Correcte. A vegades la gent confon. És que he tingut una inundació... Se m'ha trencat una canonada. Doncs el trencament de canonades no està assegurat, perquè tu tens una obligació. O sigui, una canonada té una vida. I això està, m'ha dit, una canonada de bronze, doncs té una mida, i una de plom, una altra. I tu saps que als 10 anys de vida d'aquesta canonada petarà. Per tant, això no és un accident, això és un fet cert, no és accidental. Si abans del 10 anys se't rebenta, això és un fet accidental. M'explico? Llavors, la gent a vegades confon. I la falta de manteniment que tu tens que tenir dels teus béns, tu has de cuidar el teu vehicle, tu has de cuidar la teva llar, tu has de cuidar el teu entorn, perquè si no, possiblement, si tu no portes el teu vehicle a revisar i no fas les revisions... possiblement tindràs una avaria amb el vehicle. Ara, si tu vas portant el vehicle a revisar i tens una avaria, això és un accident. S'ha d'entendre.
Senyora Carmina Homs, directora de la General de la Correduria d'Assegurances Ferrer i Ojeda, hi ha algunes assegurances que són com molt directes a possessions que tenim, no? Doncs el cotxe, la llar. Hi han d'altres que són per si ens passa alguna cosa, no? Com ho valorem, això?
De fet, totes són per si ens passa alguna cosa. Val? Aquest és la dificultat de... Aquesta és la dificultat de l'assegurança, que nosaltres venem expectatives de futur. Nosaltres t'expliquem que si en cas que tinguis un incendi a casa teva, doncs tindràs una sèrie de compensacions i tu t'ho has de creure. Quan passa, ho veus, però si no passa, no ho veus. Però durant aquella època tu has estat tranquil·la, perquè si tu et passa, doncs saps que tens la reconstrucció dels teus béns. Val? Sempre estem venent expectatives futures. Has de confiar, has de tenir totes les assegurances, inclús les primeres, quan es feien les marítimes, era per si tenies un naufragi o si la teva mercaderia es perdia en el mar. Però podia ser que et passés, podia ser que no. I té una part molt important de corporativisme. O sigui, tots aportaven una prima perquè els que els hi passava pues, poguessin tenir cobert, ressarcir-se del dany. En canvi, els que no, pues, aquells, mira, sort, no ho havien perdut. Sempre és un trasbals, un accident, sí, sempre. Per tant, sempre estem venent expectatives de futur. I això ha de quedar molt clar i ho has d'explicar bé a les persones que estàs assessorant en aquell moment.
Senyora Homs, hem parlat de les assegurances, però el lligat al creixement de les nostres pretensions de futur, de protecció del futur a través d'assegurances, també ha crescut, o una cosa, no?, ha crescut amb l'altra, el mercat, és a dir, les empreses asseguradores. Avui en dia és un dels mercats més importants del món. Aquí i a fora.
Sí, sí.
Expliqui'ns una mica quina és la situació actual.
Doncs, com tu dius, és un mercat que ha anat creixent i que sempre hem estat enquadrats dintre del món financer, que durant molt temps, durant una època important d'aquests últims anys, érem el germà petit, diguem, del món financer, perquè el germà gran era el bancari, i nosaltres sempre doncs, érem una mica el germà petit, aquell que no els tenia. Al moment de la crisi, el comportament del sector bancari, del sector assegurador, doncs, com se sap, no ha tingut cap mena de similitud. El comportament de les entitats asseguradores ha sigut fort, ha sigut sòlid, i s'han mantingut i han continuat donant el servei a totes les persones que tenien confiades. No hi ha hagut cap crisi important, excepte una, que va ser AIG, als Estats Units, companyia que...
Al principi de la crisi.
Al començament de la crisi, companyia que va canviar el nom estratègic i es va dir durant un temps Chartis, que va ser salvada pel govern nord-americà i que va prometre que en 3 anys els hi tornaria tot el que havien invertit i han tornat fins a l'última pesseta. Jo crec que és l'únic cas que en aquest moment hi ha hagut. En el moment en què ells van ressarcir tot el que els havien deixat de diner públic i havien reflotat la societat, van tornar-se a dir AIG, i en aquest moment tornen a dir AIG. Però és l'únic cas que tenim i que se n'ha sortit airosament, que durant aquests anys de crisi doncs, ha patit fortament i ha vingut vinculat, el van portar en aquesta situació al món bancari, el va arrossegar. Val?
No va ser pròpiament per...
Bueno, una mica tot, però sí bastant. Val? Llavors, en aquest moment, doncs, la solidesa i el prestigi que ha agafat el món assegurador davant del bancari, jo crec que s'ha equilibrat. Ja no és tant el germà pobre, sinó que durant uns anys sempre eren els bancs que tenien asseguradores. Ara són asseguradores que tenen bancs. Una mica està anant per aquí el tema.
M'agradaria, senyora Homs, presentar-li als nostres tertulians d'avui, que a més són experts en el món econòmic, i ara que ens hem ficat més en el tema de les asseguradores com a mercat, m'agradaria que poguessin intervenir. Senyor Pere Guinjoan, economista, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per venir. Senyor Xavier Melo, doctor en economia, a més expert en mutualitat.
Gràcies, bona tarda.
Què en pensen vostès del món assegurador com a mercat actualment?
No, és dir, l'assegurança, ho deia la senyora Homs, i ho apuntava vostè també, i es deia en l'editorial, és absolutament necessària i ha sortit també, no? L'assegurança és allò que se'n diu un bé superior. És dir, com més rics som, més en demandem d'assegurances. En part per allò, perquè si som molt pobres no tenim béns que assegurar. Però vull recordar que també hi ha una altra branca d'assegurances, que no és assegurança de dany, sinó assegurança de vida, que aquesta sí que té, diguem-ne, té molt a veure amb la capacitat d'estalvi i, per tant, amb la riquesa d'uns i altres. A mi em sembla que sí, que això és així. Llevat de, amb respecte a la crisi, estic molt d'acord amb tot el que ha dit la senyora Homs. Home, hi ha la cosa aquella de KIG, que va ser salvada, diré de memòria, crec que van ser 90.000 milions de dòlars americans que el govern hi va posar-hi. Havia entrat en operacions de derivats. En concret, les eines concretes són credit default swaps. El nom és molt complicat, però és molt senzill. Són assegurances de que una companyia determinada faci fallida. I això AIGEN havia contractat moltes. És veritat que ho contractava amb els bancs, però eren els bancs els que es descarregaven del risc. Correcte. I l'assumia... Es deia Hank, el senyor que la portava aleshores, que va ser expropiat. Tenia majoria el capital, el govern el va... Diguem-ne, el capital ara està en altres mans. No? Se'n va anar pràcticament sense un duro, aquest senyor. Ha pledejat i ha perdut els plets. Home, ho va fer molt ella soleta, això d'assumir aquest risc de...
Sí, el que passa és que li transferien també i ells, evidentment, que els assumien. Però la transferència li va venir perquè agafava producte, com tu bé expliques. Sí, sí, va córrer un risc i el va perdre. Sí, sí, és així.
Això passa amb les asseguradores? Perquè, clar, al final també corren
no,
un risc.
No, perquè saps què passa? Que les asseguradores tenen un control tan important per part dels reguladors, tant europeus com mundials com nacionals, en el que ells estan obligats a fer dotar tot el sistema d'una sèrie de reserves i tota una sèrie d'imposicions, i estan molt, molt regulades a nivell de que poder garantir que el negoci que tu fas en aquell hipotètic...
serà solvent en el moment en què el client ho necessiti. No?
I, per tant, tenen molta solvència en aquest aspecte i estan molt regulades. En aquest moment estem immersos en una part de que en diuen, que ve d'Europa, que se'n diu solvència, uns programes, i en aquest moment estem ja per la solvència 2. Els requisits que han de comprometre les entitats assegurades per complir amb les solvències són importantíssimes.
Aquests requisits es traslladen al client? És a dir, fa que l'accés a les assegurances o bé les limitacions respecte als drets que tens com assegurat es limitin? O no?
No t'entenc massa bé.
És a dir, el fet de que una empresa asseguradora hagi de ser molt solvent i, a més, hagi de controlar molt aquest risc, pot fer que el producte que vengui als seus clients sigui més limitat per no assumir tant risc.
Sí, o no? Però està tot molt tabulat i tot molt medit. O sigui, les entitats asseguradores compren capital. És tot un entramat. O sigui, les entitats asseguradores assumeixen un risc relatiu. Perquè elles, al seu mateix moment, es reasseguren. Però són dues coses diferents. Una és les garanties que tu has de donar com a empresa, perquè no continuïs... I un altre és tot el món assegurador, que hi ha un mercat que se'n diu el reasseguro, en el qual les companyies assumeixen... Jo, per exemple, ells compren garantia i compren capital. No sé com explicar perquè sigui molt clar i didàctic i perquè ho entenguem. O sigui, si jo estic assegurant, ara anem a fer el supòsit, una assegurança d'un pis d'un milió d'euros, diguem que l'asseguradora està assumint a lo millor un 10%, 100.000, el resta, perquè és la capacitat que els seus protocols interns tècnics els hi permet. El resta el col·loquen fora. Són inversors, moltes vegades a través del Lloyds, que funciona com un centre de compra.
Fa segles.
Exacte. I aquesta gent reasseguren el seu... Traslladen el resta, l'accés de capital, a altres persones que també assumeixen el risc. I a vegades va reassegurant, amb la qual cosa un mateix risc Cal, encara que la companyia és la que dona la cara, a darrere hi ha tot un entramat de reasseguro per acabar cobrir el 100% del capital i que si hi ha un sinistre es pugui pagar el 100% del capital.
Un procés en el qual tots anem guanyant una mica. O sigui, és a dir, totes aquestes empreses reasseguradores van guanyant una,
sempre,
un percentatge.
Sempre, evidentment.
Perquè el
gent, la gent que entra en el món del reasseguro són gent, són grans corporacions que tenen diner i, volen, i el, li volen treure el rendiment i llavors el posen al mercat i a través del món del reasseguro doncs, ells evidentment guanyen perquè donen rentabilitat bones perquè es controla molt el risc.
A vegades es pessiguen els dits. Algunes vegades s'han pessigat els dits, perdó.
Sí,
no?
Sí,
el Lloyds fa 20 anys va passar una crisi important.
Evident.
Perquè, clar, les assegurances aquestes no han de posar directament capital, simplement posen el seu aval.
Sí.
Per gent molt rica, diguem-ne, no? I va haver-hi casos, sí, que, diguem-ne, de gent que era rica i va deixar de ser-ho, perquè havien fet...
De fet, el asseguro no és res més, no?, que assegurar a les asseguradores, d'alguna manera.
Mm-hmm.
Perquè ens
està, sí, sí. Eh?
Com veu vostè el mercat, que anàvem parlant? I...
Sí, bueno, estic totalment d'acord amb el senyor Gint Joan i la senyora Homs. Respecte a IG, American International Group, era un... era la companyia més estimada als Estats Units des dels anys 60. I, a més, bueno, era, i jo crec que ha baixat molt, però tornarà a ser-ho. De fet, la cotització en bolsa s'està recuperant en els últims 5-6 anys. I, a més, era una reasseguradora molt important. De fet, no hi ha números, però el que sí que sé és que era la reasseguradora més important a Àsia i l'única reasseguradora, o la reasseguradora principal, a Xina, especialment de les poques reasseguradores de riscos nuclears. Però, és clar, aquest és un... I feia, diguem-ne, està molt relacionada amb tot el teixit empresarial americà.
Per això la van salvar.
Per això la van salvar i per això també es va contaminar, perquè va fer molts favors d'assumir riscos de crèdit de, bueno, sobretot el tema de les hipoteques.
D'insolvències.
Senyor Melo...
I també és veritat, i no és menys cert, com deia la senyora Homs i el senyor Gint Joan, que, bueno, com més evolucionada està una societat, com més rica és, més creixen les assegurances. És a dir, curiosament, i ha fet menció la senyora Homs, aquí les assegurances, quan jo era jove, ja fa molts anys d'això, les assegurances era el germà pobre. En canvi, a Estats Units era al revés. És a dir, qui tenia els bancs americans, qui tenia la potestat moltes vegades a les juntes directives, eren les companyies asseguradores i reasseguradores. I una miqueta jo crec que aquesta evolució, doncs ara els asseguradors estan sent... És un negoci molt més estable que en el financer, ho hem vist aquesta última crisi.
Senyor Melo, vostè que ha portat aquesta fantàstica editorial que hem llegit avui al principi del programa, m'agradaria preguntar-li, vostè comparava els almogàvers, no?, l'expansió de Catalunya en la Mediterrània amb aquesta figura dels almogàvers lluitadors, amb les asseguradores ara, no? Per què aquesta comparació i quin potencial té Catalunya?
Bueno, jo comparava amb Ferrer Ojeda perquè... Però això seria una resposta que hauria de fer la senyora Homs. Però, encantat de dir la comparativa. Jo crec que està molt internacionalitzat precisament per aquest poder de concentració amb reassegurança i el fet que hi hagi una entitat tan important a casa nostra com Ferrer i Ojeda, que tingui abast a qualsevol producte nacional i internacional, doncs vol dir que sobreviu i sobreviu d'una manera exitosa, com ens ha demostrat la senyora Homs, amb el mercat d'avui en dia. La comparació era aquesta.
Mm-hmm.
Tot i que hi havia una errada que era Roger de Flor, que és
sí,
el company.
Sí. Doncs jo volia preguntar-li, parlaven de reasseguradores a Àsia, el mercat s'ha extès, s'ha globalitzat d'una manera impressionant, i quan en parlen, no?, d'assegurar el risc, per tant, la pretensió de futur, i reassegurar aquesta possibilitat de futur, és com parlar de l'inexistent, és quasi com jugar, no?
Doncs sí, perquè a vegades, mira, ara hi va haver un incendi molt important, que era el de Campofrío, recordo, pues, un fet que passa aquí en aquest, Espanya, doncs se'n ressenteixen, a lo millor, a Colòmbia i a Àsia i a Perú. Per què? Perquè els inversors finals que hauran d'acabar pagant, pues, són patrimonis d'aquestes conrades. O sigui, que evidentment que a través del reasseguro, pues, hi ha un fet, el famós tsunami que va passar, doncs, fa uns anys al món asiàtic, pues, va tenir unes repercussions brutals, per exemple, al Lloyd's de Londres, i dius, pues, què passa aquí, no? Nosaltres tenim aquí un fenomen que és una de les grans... Una de les estrelles de la corona de l'assegurança d'aquest país és un organisme que se'n diu el Consorci de Compensació d'Assegurances, que cobreix les assegurances catastròfiques o meteorològiques de tot l'estat espanyol, i que tots hi contribuïm. Quan tu contractes una assegurança, doncs hi ha un impost que va per allà i ho regula, i la veritat és que ho fa estupendament, ens serveix. Aquest organisme ara ens el volen copiar, perquè no existeix enlloc més. Els fenòmens meteorològics o les catàstrofes les assumeixen les pròpies entitats asseguradores. Mm-hmm. I, clar, el model aquest espanyol ens el venen a estudiar, perquè és un model únic en aquest país.
Jo pensava que tot el que eren fenòmens meteorològics no s'incluïa dins de les... És a dir, és allò de que assegures el cotxe, però si li cau una pedra a sobre per una pedregada, doncs això no va inclòs.
No va inclòs. No va inclòs, exactament. Les assegurances meteorològiques o climatològiques no tenen... Les assegura el Consorci de Compensació d'Assegurances. Llavors, per tenir dret a accedir en aquest pou comú, tu has de tenir una assegurança que hagi cotitzat, i és una assegurança de danys. L'assegurança de l'automòbil només és... Si només cobreixes la responsabilitat civil i el segur obligatori, tu no has contribuït en prima en el consorci, amb el qual no et dona dret. Però si tu tens una assegurança de vidres, de llunes, si tens coberta la garantia de llunes, només per aquest fet tu ja has contribuït en el pot comú, el qual, si et cau una pedra, podries reclamar en el consorci.
En resum, ens ho hem de llegir tot de dalt a baix.
Has de tenir un bon assessor. Només això.
El tema, sens dubte, d'aquesta setmana i de molt temps serà aquest accident de Germanwings als Alps francesos, i que avui, a més, ens ha commocionat amb una nova notícia, i és que, segons l'escolta de l'última caixa, el copilot va estrellar voluntàriament l'avió. A mi m'agradaria preguntar-li, senyora Homs, quin paper tenen les assegurances en una situació com aquesta? Probablement aquest fet ha canviat les coses?
No.
No, és el mateix.
A veure, conceptualment, les assegurances serveixen per protegir. En aquest cas, hi ha hagut un fet extraordinari, un accident, i les persones i l'avió, evidentment, va assegurat. Els assegurats tenen unes obligatorietats importants d'assegurament, el qual el que passarà és que funcionarà en els contractes, s'indemnitzaran a les persones i haurà donat tranquil·litat qui hagi confiat, ja hagi tingut una assegurança.
Qui tingui una assegurança de vida, per exemple, sí, o de viatge...
Totes aquestes es cobriran. Ara, les asseguradores tenen, les companyies d'aviació tenen l'obligació de contractar una sèrie d'assegurances, i cada una de les persones que han mort, els familiars, pues, tindran dret a unes indemnitzacions que estan estipulades i que hi podran tenir, independentment de les que un hagi fet individualment com a persona.
Aquestes se sumaran.
Correcte. Mm. Però tant l'aparell, que està assegurat, i per tant podrà la companyia podrà ressarcir-se de la pèrdua de l'aparell, pues, també podrà fer front a les responsabilitats que haurà de fer front. Pues, moltíssima. Tinc curiositat per veure com es desenvolupa el tema de la responsabilitat civil medioambiental, perquè per les imatges que jo he vist, l'avió s'incendia i crema una quantitat molt important de muntanya. Allà hi ha hagut un dany medioambiental. M'agradarà veure com s'acaba resolent, perquè els temes medioambientals, les responsabilitats medioambientals són molt recents. És una legislació que fins fa poc no existia, que s'està existint i s'està estenent, i m'agradarà veure, ja és qüestió més professional que no pas veure com es resoldrà en aquí, si hi havia algun tipus de cobertura o no. M'agradarà veure com es liquida. Però es farà front, evidentment, a les necessitats que hi hagi.
Canvia l'assegurança sobre l'avió per part de la companyia en el fet de que fos un tema tècnic o de manteniment, potser, de l'avió, o que fos intencionat?
Podria canviar. De fet, tu comentaves que això era un accident. Un accident ha de ser un fet imprevisible, si aquest senyor... I canvien els jocs de les responsabilitats. Al final, les persones que han de ser indemnitzades seran indemnitzades. El que passa és que veurem qui indemnitza. Cada un ha de respondre de la seva responsabilitat. Si resulta que es pot demostrar que el pilot va estavellar l'avió ell pel seu propi... ell solet, vol dir que l'entitat, la companyia, no tenia una responsabilitat directa sobre el fet, perquè la companyia...
Tampoc ara, ho sabia.
Sí, ho indirecta, controlar. Perquè tu has de saber qui poses...
Era un dependent seu.
Responsabilitat social i cobrant els 150.000 euros.
Per tant, aquí hi ha un joc de responsabilitats que en funció de la causa d'allò doncs pot acabar jugant. El que passa és que en aquest cas s'asseguren les responsabilitats directes i indirectes, s'asseguren totes, eh? Però canvia el fet aquest.
Jo crec que hi ha una part, des del punt de vista assegurador, que ajuda a la societat en el sentit de que quan hi ha un accident greu, com aquest, el que sí busca les asseguradores és invertir en investigació per posar els mecanismes perquè no tornin a passar aquests, passaran uns altres, no? I a millorar una miqueta tot el procés. És a dir, aquí, per què? Bueno, doncs per baixar, perquè és un incentiu econòmic, per tant, per baixar les possibles accidents similars que puguin haver-hi al futur. Aquest és un fet que també les asseguradores, positiu, dins dels accidents. Mm-hmm. De totes maneres, aquest accident no podem dir res, perquè per un cantó ens diuen de que aquesta persona havia passat, el pilot, tots els exàmens psiquiàtrics, i per l'altre que no té cap relació amb el terrorisme, amb la qual cosa, a data d'avui, és una incògnita, perquè no sabem
res. Ara en
parlarem
en uns segons aquí al Plusvàlua, parlem sobre l'actualitat, i avui l'actualitat, per desgràcia, ens centra en aquest accident o no d'avió. Senyora Carmina Homs, gràcies per haver vingut, per haver-nos parlat i introduït el tema de les assegurances, i la convidem a que ens es quedi a la nostra tertúlia.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Au revoir. Nous étions bien ensemble. Au revoir. Les liens qui nous assemblent ne pourront pas se défaire ce soir.
Plusvàlua, un programa produït pel CES, dirigit per Carla Gràcia i amb el suport de l'Agència Catalana de Consum, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Il faut fermer les portes, où que tu sois je serai caché à l'ombre de toi.
L'Agora.
À l'ombre de toi, il faudrait peut-être que je te dise reste.
Commocionats estem amb aquestes noves notícies que han sortit de la investigació que ha fet el fiscal amb la caixa, l'única caixa que de moment s'ha obert, la caixa negra de l'avió de Germanwings, sobre com es va desenvolupar el procés de caiguda de l'avió. Segons aquesta caixa negra, el pilot va sortir de la sala de pilotatge i després el copilot va tancar la porta, el pilot no va poder entrar i se sent respirar el copilot, per tant, no és que li passés cap cosa, sinó que probablement, no se sap, s'ha d'acabar d'investigar, probablement ho va fer intencionadament i va deixar caure l'avió. Després de dos dies de rebre informació, de viure doncs, aquesta notícia amb les famílies, amb tota la situació, aquesta notícia ens colpeix. Com ho veuen?
Jo mateix he perdut un company de carrera aquí. És un company de curs molt estimat, Rogelio Oficialdegui, que era el cap de personal de Delphi Systems, aquest fabricant de components d'automòbils a Sant Cugat del Vallès. Una persona extraordinària.
L'entenc molt.
Gràcies. Bé, era una relació, érem amics, havíem cursat 5 anys i després l'amistat va seguir amb intervals, naturalment. Vull dir que aquí hi ha un factor humà, si això es confirma, si realment és provocat, no? És allò, la naturalesa humana, això tan inguariblement pertorbada que tenim, no? Els cristians se'n diu pecat original, se'n diu tendència, una certa tendència al mal que tenim aquí, no? La veritat és que és un exemple colpidor.
Sorprèn el que comentàvem una mica abans d'entrar un altre cop en antena, que aquest copilot havia passat tots els controls de psicològics, perquè els pilots i copilots han de passar moltes proves per ser-ho.
Sí, sí, això us ho estava mirant ara aquí a Europa Press, a les últimes notícies, i això deia que havia passat tots els controls psicològics i psiquiàtrics, estava al 100% per poder pilotar l'avió, i que no se li coneixen cap relació amb grups terroristes, amb la qual cosa, a part de la tendència del mal que tenim tots, uns més que altres, també és cert, això, falten coses, no? Mm. Però no és el primer, perquè també aquell avió que va desaparèixer, oi? No sé, al mar de...
Un avió egipci a la costa est dels Estats Units, sí. Mm. Sí, va caure al mar. Sembla que també...
No, perquè... Deien també que...
A les Filipines on va caure un altre, també.
Ah, bueno, sí, però que aquell...
I portem un any que cauen... Sí. Mai havia passat. No?
Jo us volia preguntar, és una qüestió de que hi ha més quantitat de vols i, per tant, hi ha més probabilitat de que passin aquestes coses, o és una altra circumstància?
No, jo crec que estadísticament, l'altre dia ho llegíem, jo no crec que n'hi hagin més, vull dir, que és que en volen molts més. Jo crec que l'estadística fa que com que en volen molts més, doncs, i de més s'han afegit...
Augmenti el risc.
Bueno, i a més hi ha la qüestió aquella de les conseqüències no previstes, perquè això del blindatge de les cabines de pilotatge, això, recordin, va venir de les Torres Bessones, de l'11 de setembre del 2001. Clar, si no hi hagués hagut aquest blindatge, amb aquest mecanisme que de dins pots bloquejar l'entrada, passi el que passi, que és el que presumiblement ha passat... Això, diguem-ne, l'accident aquest... No...
Ningú havia pensat que algú des de dintre de la
cabina... Es podria tornar boig, diguem-ne, no? Es podria... Exacte, no? O si ho van pensar que aquest era un règim, un risc menor... Jo crec que sí que ho van pensar, però devien pensar que això era menor respecte del risc de que un terrorista, per exemple, amenacés l'altre pilot a fora i forcés l'entrada, no?
Vull dir que, clar, ja ens estem tornant... És a dir,
paranoics,
sí, no? Perquè no, quin és bueno, el clar, major és... risc?
No, jo crec que la nostra societat...
Són sistemes complexos.
...és molt feble i veurem molts canvis. Jo crec que sí. Jo crec que no sé si aquest serà un efecte del terrorisme o no, però realment jo crec que estarem molt més vigilats i que la societat canviarà. I jo crec que això passa des del 2001, des de les Torres Bessones. I si veiem els canvis, i estem veient els canvis que estem assumint ara i de cara a futur, doncs... No sé, potser és una societat amb la que els que hem nascut als anys 60 no ens hi trobarem bé, però jo crec que serà així.
Estarem més controlats.
Jo crec que sí, perquè clar, ara què fas? Tornes a treure el blindatge, no el treus, tornes a passar una altra...
Ho analitzaran,
tècnic, ja
suposo. Servirà d'anàlisi. Sí.
Però la veritat és que des de les Torres Bessones... jo crec que el tema dels avions un se'ls mira, s'ho mira de manera diferent, no? De fet, és a dir, qui hagués pensat el 2001 que els Estats Units hagués parat, hagués tancat l'espai aeri. Vull dir, quan va passar això, els pilots de Lufthansa van dir que no agafava més avions. No sabien què era. Però jo crec que és veritat, que és, probablement és, sigui el mitjà de transport més segur. Mm-hmm. Però, bueno, no deixa que la societat en si ara... Jo crec que és més feble davant dels fanàtics. Davant dels fanàtics, eh?
Hi ha aquí sobre la taula...
O dels sonats, que és l'altra alternativa, diguem-ne, no?
Bueno, els fanàtics moltes vegades també estan sonats.
Bueno, no, però...
Permeti-m'ho.
Probablement.
No, perdoneu.
No vull fer broma sobre això d'aquí, que és un tema molt trist.
No, però no tinc clar que siguin sonats, eh? Vull dir, és a dir, i aquí a Europa hem vist... la Segona Guerra Mundial i hem vist grans genocidis des a 2.000 quilòmetres de Barcelona, a l'antiga Iugoslàvia, i la societat ha passat com si res, i a més, permeteu-me que faci un altre, vull dir, aquí hi ha hagut 150 persones que s'han mort d'una manera tràgica i que ens hem quedat tots molt esfraïts, i hi ha hagut gent que se n'estava rient de si eren catalans o no. No sé si és que són sonats o és que n'hi ha molt de sonats, però la veritat és que gent que tingui una actitud d'aquesta i gent que veia passar els jueus amb el tren als camps d'extermini, ho veia una part molt important de la població.
Hi ha molts temes sobre la taula que ens planteja el senyor Melo. Per un costat és la reacció que hi ha hagut per part dels tres governs implicats, d'alguna manera, i també la connexió entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya en una situació com aquesta, amb els Reis, a més a França, la cobertura que s'ha fet per part dels mitjans i la reacció a les xarxes socials per part de molta gent. No? Com ho han vist, tot aquest entramat? En tan poc temps, a més, jo crec que la reacció ha estat ràpida en aquest sentit.
Home, a mi em va agradar, no? A mi em va agradar el fet de que l'avió militar que conduïa el president del Consell de Ministres espanyol cap allà s'aturés a Barcelona per recollir el president de la Generalitat. I em va agradar molt que tots dos...
És un gest de cohesió, no? En un moment
I que tots
difícil.
Dos, diguem-ne, no? I anessin, diguem-ne, naturalment, el president del govern d'Espanya amb un protagonisme que el president de la Generalitat no podia tenir, diguem-ne, no? Però a mi em va agradar molt, això. És...
Jo crec que, a més, el paper... que és adequat, i crec que, a més, el paper de la Generalitat ha estat molt bé. Parlàvem ara, en especial, el paper del president i de la vicepresidenta, la Joana Ortega, crec que ha sigut...
S'han decretat 3 dies de dol, en el qual avui acabem aquests 3 dies, per això avui també hem volgut dedicar el Plusvàlua només a aquest tema. També hi ha hagut aquesta connexió amb França i Alemanya, dos països que també últimament tenien moltes tensions i hem pogut veure s'han unit, s'han suavitzat, no? Però tot i així...
Perdó, per acabar amb el tema anterior, hi ha hagut un poca solta, col·lega seu de la ràdio, que no diré el nom, que va dir que, home, que no estava malament això de veure el president de la Generalitat pujant amb un avió militar, no?
Sí,
no diré el nom, ni diré l'emissora. Ha sortit als diaris. Home, vull dir que tot és ocasió de...
El nostre tècnic ens informa i ens diu que era el Carlos Herrera.
Això és el que he llegit jo, sí.
Jo no ho he sentit.
Doncs, bueno, com veieu...
Aquestes reaccions, com han vist aquestes reaccions doncs, de periodisme... dins del món del periodisme són unes, i també dins de la societat, no? Reaccions de manifestacions a Twitter despectives per les famílies, principalment
haurem
catalanes.
Haurem de deixar parlar la senyora Homs. Jo diré una cosa. Jo, quan he sentit, aquests whatsapps, m'he recordat d'un documental que es va fer a la BBC fa potser 2 o 3 anys, arrel del primer 11 de setembre, que van fer una entrevista a gent de Barcelona i a gent de Madrid sobre l'independentisme, i el periodista deia que li donava la impressió, vist des de fora, que a la resta de l'Estat, o aquí també hi ha gent sonada, tot arreu. De fet, els tontos sempre hi ha estat... sempre crec i cregut que estan repartits uniformement. Però que sí, és veritat que hi ha un substrat d'odi cap a Catalunya. I això és el que deia la BBC. Jo no sé si hagués hagut un accident a Madrid, si hagués passat el mateix aquí. Si hagués passat el mateix, estaria igual o pitjor. Jo no ho crec.
Més avergonyit, potser, encara, no? Més avergonyit, encara.
Sí, encara més avergonyit. Però jo crec que sí que hi ha un substrat d'odi cap als catalans que han promocionat els dos grans partits des de fa uns anys. I la conseqüència és que estem on estem. I potser hi ha una frase catalana que diu allò, foc nou i barca nova, no?
Senyora Homs,
jo, no. Em permetreu. A nivell institucional feia temps que no veia una resposta unitària tan ben orquestada per part de tots. Jo crec que feia temps... M'han sorprès, perquè...
Potser els anys d'eleccions, l'any d'elecció, també
potser
ajuda.
Potser si saben comportar-se,
però...
perquè tots plegats. Jo crec que...
però ha funcionat molt bé.
Tant els francesos, els alemans, l'espanyol, el català... Tots han sabut estar al seu lloc, els reis... Tots, o sigui, m'han sorprès gratament. En quant al tema de les informacions aquestes que hi ha a la xarxa, la veritat és que la xarxa, no amb motiu de l'avió, tristament amb motiu de l'avió, però per altres temes també coses, veus coses i llegeixes coses que a vegades penses si realment estem donant l'enfoc que s'ha de donar. I a mi no m'agradaria donar-hi gaire publicitat en aquest tipus de personatges perquè és el que busquen. I llavors... el que s'ha de fer és perseguir-ho i intentar que no passi. Jo això crec que les autoritats és el que han de fer.
Abans el senyor Melo apuntava una dicotomia que crec que tenim molt present en aquests moments que vivim, que és aquesta unió entre protecció i llibertat, no? Seguretat i llibertat. Uh-huh. Com es resoldrà això? El senyor Melo deia que a nivell físic probablement aniríem a un món més controlat.
Aquest és el gran debat. Jo tinc fills i nets i sempre em diuen mare, àvia, no es poden posar portes al camp, diuen. Quan es tracta de limitar d'allò. I el món globalitzat fa que una notícia a l'altra punta del món en 5 minuts estigui a tot el món. No? Es fa molt complicat poder posar portes al camp.
Una bona expressió.
Correcte. Llavors, no sé jo si ho acabarem sabent fer. Almenys la meva generació segur que no. Les futures tenen feina.
Jo crec que la tecnologia... Perdoneu, la tecnologia ens porta cap aquí, cap a tenir un grau menys de llibertat. L'altre dia em deien una persona doncs, que en sap força aquests temes, que ja li havien demostrat a una persona del Ministeri de l'Interior, jo no ho sabia, que la possibilitat de poder gravar, escoltar, interferir qualsevol telèfon que tenim avui en dia, inclús estan apagats. Si això no se li diu...
control.
Ja em dirà vostè. No?
No, anava a dir que no és un fenomen nou, no? Estava pensant que això del terrorisme... Bueno, Barcelona va ser la rosa de foc, la capital del... Ja abans, diguem-ne, ja en el segle XIX, no? La bomba del Liceu, la bomba del carrer Banys Nous contra la processó de Corpus... això se solucionava. És a dir, la cosa acabava amb fusellaments als fossars del castell de Montjuïc, no? Cosa que ens va, diguem-ne, que ens va portar amb unes tensions brutals. No sempre la repressió, no sempre és el camí per, diguem... O únicament la repressió no és el camí per això d'aquí.
La repressió o el control, no? Perquè això ens hi hem trobat avui, però fa 4 dies quan va ser el... 4 dies parlant així, el congrés de mòbils aquí de tecnologia a Barcelona, tothom, molts dels assistents es queixaven de la quantitat de controls que havien de passar en els avions.
És que una cosa és el que et fan passar a tu i una altra és el que fan passar a tu. O sigui, mm-hmm. Quan jo vaig a l'aeroport i a mi em fan treure les sabates i d'allò pues, em molesto. Però, per un altre costat, demanes tenir seguretat. Jo crec que encara no s'ha trobat la conjunció que tu deies entre la seguretat i la llibertat, perquè jo crec que aquí hi hem de veure passos i les generacions més joves com tu doncs sou els que heu de treballar i haureu de viure en aquest entorn. Nosaltres hem viscut en un altre entorn molt diferent.
Abans s'acceptava més que poguessin passar aquestes coses i eren coses de la vida, o no? I ara volem controlar-ho tot més, o no?
No ho sé.
No com sé. Ho veuen? Vostès que, a més, controlen risc.
Sí, evidentment, les coses s'han de controlar i s'han d'acotar i s'han de conèixer, però el que no pots és tancar...
Portes al camp.
O sigui, obrar-te un cotxe, deixar-lo aquí aparcat perquè ves que no tingui un accident. Tu has de poder circular lliurement, no? Ara, sota unes regles, i aquestes són les que ens han anat funcionant, diguem, fins ara, però que ara la tecnologia va tan de pressa, que s'han de trobar altres entorns per poder-hi conviure. Mm-hmm.
Senyor Melo.
Bueno, jo crec que l'home sempre busca tenir-ho tot, sempre buscat tenir-ho tot controlat, no? Vull dir, és algo que està
la nostra naturalesa
del teu, clar, dins del teu umbral de confort és tenir-ho tot controlat. I avui en dia ens haurem d'acostumar que les coses no seran així, no?
Doncs avui amb un programa trist, com no podia ser d'una altra manera, donant-li el pes al senyor Joan per l'amic que va perdre amb aquest accident o amb aquest malaurat incident.
Gràcies.
De German Wings.
Gràcies.
Acomiadem el programa d'avui. Gràcies, senyora Homs, per acompanyar-nos, senyor Melo, senyor Injoan, el nostre tècnic Jordi Carretero, com sempre, l'Agència Catalana del Consum, que ens dona suport, i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Qui els ha parlat? Carla Gràcia. Ens tornem a retrobar dijous vinent, no, perquè és dijous sant, per tant, els hi desitgem una feliç Setmana Santa. Serà el següent, ja estarem dins del mes d'abril, quan ens retrobarem per parlar de política i societat, sempre amb clau de valors, aquí, al Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat.